Macarena Herrera.
Bona tarda, és la 1:05. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquests dies que tothom parla d'un possible contagi massiu de la tan coneguda grip A i dels més de 2.000 casos confirmats ja a 23 països, sembla impossible que parlem d'altres malalties. Però és important parar la nostra atenció en d'altres notícies, com els descobriments realitzats recentment sobre la metàstasi del càncer de mama, una malaltia que afecta 16.000 dones l'any a Espanya i causa 6.000 morts. I no menys important és la detecció precoç de moltes malalties greus, com és la sida. És per això que l'info d'aquesta setmana parlarem d'una iniciativa on participen dues farmàcies de Ripollet que ofereixen el test ràpid del VIH de manera gratuïta. Conèixem ara la resta de notícies de la setmana amb les nostres companyes Laia Prats i Francina Ricard. Titulars. Celebrada la sessió plenària del mes d'abril.
Va ser el passat dia 30 i es va declarar per unanimitat la festa de Sant Antoni Abat, festa local d'interès turístic.
Juan Paralejo, escollit membre del govern del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
L'acte de constitució va tenir lloc a la Farga de l'Hospitalet amb la presència de més de 250 representants institucionals i membres de la societat civil metropolitana.
Es presenta una nova entitat a Ripollet.
Es tracta d'Acció Fotogràfica Ripollet, una associació per a totes aquelles persones amants de la fotografia de manera amateur.
Direcció i treballadors de l'empresa Castellón signen un preacord d'expedient de regulació d'ocupació temporal.
L'ERO afectarà el 90% de la plantilla, que en funció del seu lloc de treball podria anar a l'atur de forma temporal i rotativa.
La penya barcelonista de Ripollet porta una exposició al Centre Cultural.
La mostra, titulada Vida dels orfes de Swaziland, descriu la vida dels nens i nenes orfes d'aquest país víctimes del VIH.
Es presenta una nova edició d'Esport als Parcs.
Es va iniciar a principis d'aquesta setmana i proposa la cohesió social a través de l'esport als parcs de Ripollet.
I la setmana vinent se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia.
En parlarem amb alguns membres de l'associació de Ripollet que vetlla pels interessos dels afectats per aquesta malaltia.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament de Ripollet va celebrar el passat dijous, 30 d'abril, una nova sessió plenària de caràcter ordinari amb 9 punts a l'ordre del dia.
El primer punt a debat va ser l'aprovació de l'autorització a l'empresa Auberel per hipotecar la concessió de l'aparcament del riu Ripoll per un import màxim de 3.200.000 euros i 50 anys d'amortització. El Partit Popular, a través del seu regidor Víctor Diegueda, expressava així el seu vot en contra.
La empresa, de la que también nos ha hablado el alcalde, esgrime hoy la crisis y estas 12 plazas de parking para solicitar y obtener esta hipoteca. Esta empresa, está claro, ha recibido de este ayuntamiento eficiencia, celeridad, atención y mucha comprensión por sus argumentos. El ayuntamiento recibirá y disfrutará a cambio sus 12 plazas de parking y para el resto de vecinos nos quedará pagar por aparcar en el nuevo parking junto al ayuntamiento sin rebajas ni atención personal por haber sufrido esta obra tantísimo tiempo.
Jordi Martínez, del Compromís per Ripollet, també explicava el vot del seu grup.
El Compromís per Ripollet ja va votar en contra de la construcció d'aquest aparcament, ja que creiem que no era el més prioritari per a Ripollet. Ara se'ns demana que donem autorització per accedir a la demanda de l'empresa adjudicatària d'hipotecar el 80% de la concessió. El Compromís per Ripollet, per tant, votarà en contra d'aquesta demanda per oposar-se a tot aquest pla que està lluny del servei públic.
El punt va ser aprovat amb els vots en contra del Partit Popular i el Compromís per Ripollet i el vot favorable del PSC i CiU. En aquesta sessió també es va aprovar l'autorització de l'agrupació de municipis amb transport urbà perquè representi l'Ajuntament davant la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità. Aquest acord va ser recolzat per tots els grups municipals excepte el Partit Popular, que s'hi va abstenir. Víctor Dieguet explicava els motius de l'abstenció.
Subrayar el hecho de que AMTU son las siglas de una agrupación de municipios que son titulares del transporte urbano. Este ayuntamiento no es titular de servicios de transporte urbano. Los responsables socialistas y de convergencia del gobierno municipal decidieron apuntarnos a un coste de más de 2.300 euros a esta agrupación. No es ningún secreto que mejorar el transporte público en Ripollet es un tema importante, o al menos debería serlo. A fecha de hoy, con este punto en concreto, ni el alcalde ni su regidor van a defender los intereses de Ripollet en esta materia. No lo harán porque hoy, en el pleno municipal, les descargamos de esa responsabilidad para delegarla en esta agrupación.
D'altra banda, a proposta del defensor del ciutadà, també es va presentar aprovació a l'adhesió de l'Ajuntament a la xarxa de pobles i ciutats pels drets humans de la Diputació de Barcelona. El punt es va aprovar per unanimitat.
Un dels punts destacats de la sessió va ser l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit per un import de més de 6 milions d'euros. Aquest consisteix a la incorporació de romanents d'altres partides, principalment de la venda dels terrenys destinats a la construcció dels pisos de protecció oficial.
La major part d'aquests diners, més de 5 milions d'euros, es destinarà a una reserva per a les obres del nou Ajuntament, un projecte actualment paralitzat i que no es realitzarà en aquest mandat. La resta de diners es destinaran a projectes com el clavegueram del carrer de Milà, el Casal d'Avis, les llicències d'obres del CEP Pinatons i el CEP Ginesta i la plaça de Pere IV. El Partit Popular explicava així la seva abstenció.
En plena crisis disponen de millones de euros para hacerse un ayuntamiento nuevo. No queremos tampoco pasar por alto que en este mismo punto se gasta un dineral en la plaza Pere IV, la que está frente al mercado municipal, con tan buenos resultados que hoy, insisto, en este mismo punto, tenemos que volverle a dedicar 475.393 euros. Y así suma y sigue la política socialista y convergente local, y como hemos indicado, el disparate del Ayuntamiento Nuevo y la imposibilidad de votar por áreas municipales tan dispares hace que la posición del Grupo Municipal del Partido Popular de Ripollet en este punto sea la abstención.
El Compromís per Ripollet, per la seva banda, va votar en contra pels motius que explica Jordi Martínez.
Tampoc estem d'acord que en aquests moments de crisi es destinin aquests 5 milions d'euros a les obres del nou Ajuntament. Aquesta destinació ara mateix no s'entendrà en aquests moments. No farem tants escarafalls com ha fet el regidor del Partit Popular. Sabem com estan les dependències municipals i potser sí que seria necessari. No hem estat en contra en altres temps, però en aquests moments aquesta despesa no s'entendrà. Sabem que aquest pressupost no es pot destinar a segons quines partides, però hi ha altres maneres de destinació d'aquests diners per ajudar a ripolletens i a ripolletenques a passar aquesta crisi.
CiU i PSC van votar a favor i, per tant, el punt es va aprovar. Abans, però, de donar per tancat el punt, la regidora d'Hisenda, Imma Viera, va voler aclarir el punt del nou Ajuntament.
Esta partida de construcción de nuevo ayuntamiento, si no recuerdo mal, y si no corríjanme, señora interventora o señor secretario, venía del año anterior, del ejercicio anterior. Como explicó la interventora en la comisión informativa, lo que se hace es incorporar este dinero que procede de la venta del solar donde ahora se están construyendo los pisos de protección oficial, lo que se hace es introducirlo en el circuito contable del ayuntamiento. No quiere decir que el ayuntamiento, con esta incorporación de este dinero, vaya a poner en marcha la construcción del ayuntamiento, porque se seguirá, vuelvo a repetir, el acuerdo de la Junta de Portavoces.
L'alcalde Juan Parralejo també va voler aclarir aquest punt.
Comptablement s'ha posat en una partida d'inversions que diu no ajuntament, que no es farà aquest projecte en aquest mandat, perquè a part del Partit Popular el govern també té sentit comú, i no es farà aquest projecte malgrat que havien iniciat algunes reunions tots els grups municipals, perquè és una necessitat per a aquest poble disposar d'un edifici que aglutini totes les dependències municipals, encara que no sigui només per estalviar costos, però que no és el moment efectivament, i que per tant aquest projecte en aquest mandat no es farà. Aquests diners són per inversions que aquest govern decidirà on s'han d'invertir.
Un altre punt del ple va ser l'aprovació del Pla Econòmic Financer d'enguany en compliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària. L'aplicació del pla corregeix un dèficit financer de 458.000 euros i el punt va ser aprovat amb l'abstenció dels grups de l'oposició i els vots favorables de PSC i CiU. Per últim, a l'apartat de mocions s'hi van debatre dues. La primera, a proposta del Compromís per Ripollet sobre els drets humans a Colòmbia, que es va aprovar amb l'abstenció de Convergència i Unió, el vot contrari del PP i el vot favorable del PSC. La segona moció de CiU demanava que la festa de Sant Antoni Abat sigui declarada com a festa local d'interès turístic, i així ho explicava el seu regidor Joan Fandos.
Declarar la festa de Sant Antoni Abat Tres Tombs festa local d'interès turístic pel seu arrelament a Ripollet, pel que representa d'element aglutinador de tots els ripolletens i ripolletenques i pel foment de l'associacionisme i la participació ciutadana. Segon, fomentar i potenciar la dinamització turística de la festa de Sant Antoni Abat Tres Tombs i garantir-ne la seva projecció exterior. Tercer, vetllar per la protecció i la promoció adequada d'aquesta manifestació de la nostra cultura popular i tradicional i donar suport a l'entitat que la manté i la difon. I quart, notificar aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
La moció va ser aprovada per unanimitat.
El regidor Xavier Peñalano va presentar el passat dilluns els principals acords de la Junta de Govern Local celebrada el 29 d'abril. Un dels punts tractats va ser l'aprovació del projecte de millora del molí d'en Rata, que consistirà en la instal·lació d'un motor per tal que el molí pugui funcionar.
Peñalano també va aprofitar per valorar els primers mesos de funcionament del telecentre de Can Mas, que a dia d'avui ja ha realitzat 6 tallers relacionats amb la informàtica i ha comptat amb més d'un centenar d'usuaris. D'altra banda, el cafetí, que compta amb una desena d'inscrits, també està funcionant força bé. Escoltem a Xavier Peñalano.
Tenint en compte les grans característiques d'aquest bar i el fet d'haver començat a posar mitjans de curs, els resultats generals del cafetí són molt satisfactoris, perquè s'estan fiançant els joves que assisteixen diàriament i s'està generant un clima educatiu i social molt beneficiós pel barri. Un exemple és l'ús que es fa de les instal·lacions i dels espais exteriors de tot el Parc Rizal, on tots els usuaris del cafetí i d'altres que s'apropen doncs els respecten i volen participar d'aquest espai. Això demostra bàsicament l'acollida, la bona acollida que ha tingut per part dels joves, i es generen unes expectatives doncs molt, molt positives pel que serà el següent curs.
Un altre dels acords destacats va ser l'adjudicació d'obres per a la construcció de la coberta mòbil de les piscines exteriors del poliesportiu municipal, que segons Peñalano finalitzaran a principis del 2010.
Finalment, en aquesta Junta de Govern es va donar el vistiplau a la dissolució del contracte amb l'empresa Obres del Baix Montseny, responsable de la reforma del carrer de Pizarro.
El trencament de contracte s'ha signat per mutu acord de les dues parts arrel dels problemes econòmics de l'empresa, que no li ha permès complir els terminis de realització d'obra. Així ho explicava Peñalano en roda de premsa.
Ja en el seu moment, per part d'aquest ajuntament, vam veure que tindríem dificultats perquè l'empresa adjudicatària doncs era una empresa que no tenia o no passava per una bona condició econòmica, passava per una situació econòmica complicada, per altra banda com moltes empreses del sector, i en el moment que es van començar les obres, malgrat que hem tingut una especial cura, malgrat que hem tingut una especial atenció d'estar sobre d'aquestes obres, doncs s'han produït nombrosos endarreriments i s'han produït diverses dificultats a l'hora de poder tirar el plànic endavant.
Les obres es reprendran en un mes aproximadament.
L'alcalde de Ripollet va ser escollit el passat 5 de maig com un dels 15 membres del govern del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'acte de constitució va tenir lloc a la Farga de l'Hospitalet amb la presència de més de 250 representants institucionals i membres de la societat civil metropolitana.
Aquest organisme, que aglutinarà els 36 municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, començarà a treballar paral·lelament al procés de creació de la nova Àrea Metropolitana de Barcelona. Jordi Areu, alcalde de Barcelona i president de la Mancomunitat de Municipis de la AMB, va destacar l'important valor de cohesió i treball en comú d'aquest organisme.
La creació d'aquest consorci té un valor polític que és molt important. Emetem un missatge d'unitat, d'unitat basada en el diàleg. I aquesta és una unitat que de ben segur ha de prendre bona nota les diferents forces polítiques que hauran d'impulsar les lleis territorials i, per tant, la configuració de l'àrea metropolitana.
El consorci s'enfronta ara a reptes importants com les infraestructures, la mobilitat, la promoció econòmica o el finançament. Aquest òrgan de reflexió i debat ha estat valorat per part de totes les forces polítiques com a necessari en aquests temps per solucionar problemes quotidians que afecten a tots els veïns i veïnes. En aquest sentit, Areu va assegurar que volen sortir enfortits d'aquesta crisi.
L'àrea metropolitana vol sortir enfortida d'aquest repte que suposa la crisi. Per tant, vol sortir enfortida i no afeblida. De manera que és evident, i tots compartim, que podem començar a generar polítiques de promoció econòmica del que és una realitat evident.
Amb l'objectiu de no generar més burocràcia, el Consorci pretén utilitzar els serveis de què ja disposa tant l'Àrea Metropolitana de Barcelona com d'altres organismes i entitats com el Pla Estratègic Metropolità, Barcelona Regional o l'Institut d'Estudis Metropolitans i Regionals de Barcelona.
El passat 26 d'abril va tenir lloc al Centre Cultural la presentació d'una nova entitat a Ripollet. Es tracta d'Acció Fotogràfica Ripollet, una associació per a totes aquelles persones amants de la fotografia de forma amateur i que busquin un espai on poder desenvolupar la seva afició.
La presentació va tenir lloc a la Sala de Música i va comptar amb la presència del regidor de Cultura, Ferran Tornel, qui va animar l'agrupació a treballar pel poble amb d'altres entitats.
Si feu fotografies i feu exposicions o feu alguna foto per la web, com ho contava el Joan, per una entitat i aquesta entitat fa, bueno, jo crec que això és bo i es feia fa més de 20 segles, entre els que venien aquí, els fenicis i tal, que es canviaven coses i treballs entre ells, doncs per què no les entitats, i més en èpoques de crisi em sembla una bona solució i una bona feina i eina per poder tirar endavant. Ànims, espero que dintre de poc, si comenceu amb 30, dintre de poc sereu 100, segur, i bueno, els teniu aquí amb nosaltres, tant al tot l'Ajuntament i a gent de cultura.
Per la seva part, el president de l'entitat, Joan Serrano, va donar la benvinguda als nous socis i va compartir amb els assistents els dos objectius principals de l'entitat. L'escoltem.
Una entitat que ja neix amb 30 associats i a dia d'avui puc dir que és una entitat maca, una entitat amb molta força, molta empenta. Una entitat que té dos objectius. És gaudir de la fotografia i el segon objectiu, per mi molt important també, és que Ripollet, el seu poble, els seus veïns, les seves entitats, tots en general, que Ripollet gaudeixi de la nostra fotografia.
Després de la presentació de l'entitat es va donar pas a l'entrega dels primers carnets de soci i la presentació de la Junta. La primera activitat de l'associació va ser una exposició que es va ubicar al vestíbul del Centre Cultural fins al passat 3 de maig. El Partit Popular de Ripollet ha enviat a través d'una nota de premsa una sèrie de propostes per ajudar les famílies més afectades per la crisi econòmica. L'objectiu dels populars és reactivar l'economia del municipi i crear llocs de feina.
La proposta, sota el títol de Pla d'Ajuda Familiar, aposta per mesures com pisos socials per a famílies embargades, assessorament psicològic i jurídic i menjadors socials, així com ajudes per pagar els serveis.
Direcció i treballadors de l'empresa Castellón, situada al polígon Cadesbanc de Ripollet, han signat un preacord d'expedient de regulació d'ocupació temporal. L'ERO afectaria el 90% de la plantilla, que en funció del seu lloc de treball podria anar a l'atur de forma temporal i rotativa. Aquest preacord haurà de ser ratificat als jutjats de Barcelona el proper 14 de maig. Empresa i comitè han de negociar encara temes com les prejubilacions o el cessament total d'alguns treballadors. Fons del comitè d'empresa han assegurat a Ripollet Ràdio que un cop finalitzi aquest període d'un any, l'empresa no descarta acomiadar personal. Treballadors i extreballadors d'empreses vallesanes afectades per expedients de regulació d'ocupació, entre elles Castellón, protagonitzen des de fa aproximadament un mes el que anomenen los lunes al sol. Es tracta de trobades reivindicatives i pacífiques impulsades des del comitè d'empresa d'Ismael Ibar a Montcada i Reixac, i on s'han sumat altres com ara Sintermetal, Cubigel, Fricotridat, Delphi, Pimec 4 o Magnet i Marelli. Els treballadors que el passat dimecres 29 d'abril van visitar el mercat setmanal de Ripollet compten amb el suport de les centrals sindicals de Comissions Obreres, la Federació de Treballadors de Catalunya i UGT, així com de l'Ajuntament de Montcada i la Generalitat de Catalunya. Cada dilluns a les 9 de matí es reuneixen a la porta d'Ismael Ibar, des d'on es coordinen per repartir informació a les diferents poblacions i participar a les manifestacions que es convoquin. José Antonio Grillo, president del comitè d'empresa d'Ismael Ibar, explicava així el perquè d'aquesta iniciativa.
En totes les cases hi ha algú o algun membre de la família en paro. Esto es una situación que entendemos que ha sido creada por una serie de especuladores. O sea, vemos que la industria tiene que reaccionar. Los ayuntamientos debemos de concienciar a todos los políticos que están al servicio de los ciudadanos, y los ciudadanos, como yo siempre he dicho, tenemos la mala costumbre de ser trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto tenemos que concienciar a los políticos para que hagan una postura clara de oposición al oportunismo de empresas que lo que están buscando con esta situación de crisis es cerrar las puertas y externalizar en muchos casos servicios o más.
La plataforma ciutadana reclama una reorientació de termes com la responsabilitat social de les empreses, el treball estable i segur, la potenciació de sectors productius o la consolidació d'un model. El Patró Municipal d'Ocupació estrena web el proper dilluns 11 de maig. L'adreça de la pàgina és pmo.ripollet.cat i ha estat desenvolupada amb el suport del Departament d'Informàtica i el Patronat de Comunicació.
La pàgina es crea amb l'objectiu de facilitar informació al ripolletenc sobre les iniciatives ocupacionals en marxa i els serveis que ofereix el PMO per tal d'ajudar els aturats a trobar feina. Així es pot consultar l'oferta de cursos, plans d'ocupació i els programes en col·laboració de la Diputació, entre d'altres coses. La web del PMO també mostra les instal·lacions de l'organisme al carrer de Sant Sebastià del barri de Cantí, com ara les aules i els tallers, a més de les dependències del Club de la Feina. Quan a serveis es fa un recull de totes les escoles taller i tallers d'ocupació realitzades al llarg del prop de dues dècades de vida del PMO.
D'altra banda, el PMO, a través del seu mòdul de pintura del taller d'ocupació, està realitzant la neteja dels fanals del municipi, que d'un temps ençà s'havien convertit en un plafó de cartells publicitaris.
Alhora està aplicant una pintura per evitar que s'enganxin més papers als fanals. El treball, que realitzen un total de 8 persones i que s'organitza per barris, està centrat aquests dies al barri de Cantiana-Pont Vell.
Maria Villariño ha substituït Joan Serrano a la presidència de la Unió de Botiguers de Ripollet. L'entitat va renovar la seva junta directiva durant una assemblea celebrada el passat mes de març. Villariño, que porta 3 anys a la Unió de Botiguers, 2 d'ells com a membre de la junta, és responsable de la botiga Servicio Técnico Alonso.
La nova junta la conformen Carme Grau com a vicepresidenta, Daniel Català com a secretari i Montserrat Gorina com a tresorera. Els vocals són Manolo Moreno, Mercedes Ruiz, Marta Ríos, Mercedes Luján, Javier Alonso, Esther Arcarazo, Pervaiz Hussain, Benja Villegas i Felip Sánchez. La UBR ha aprofitat el nou número de la revista L'Aparador per donar a conèixer la nova junta.
D'altra banda, la Unió de Botiguers ha convocat el primer concurs de disseny pel Ripostoc, la fira d'estocs i promocions que realitza 2 vegades l'any.
Els cartells s'hauran de presentar a la UBR o al Centre Cultural de Ripollet en un CD o a través del correu electrònic ubripollet@gmail.com abans del 30 de maig. L'obra guanyadora rebrà un premi de 500 euros a gastar en compres als comerços de la Unió. El veredicte es farà públic el proper 13 de juny.
Les farmàcies Bertran i Selva de Ripollet són 2 de les 36 farmàcies que ofereixen des d'aquesta setmana el test ràpid del VIH de manera gratuïta. Aquesta iniciativa s'engloba en el marc d'un programa dirigit evitant endarreriments en el diagnòstic d'aquest virus desencadenant de la sida.
El projecte neix del conveni de col·laboració signat per la consellera de Salut Marina Geli i el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Antoni Dalmases. La prova tarda 15 minuts en relevar si existeix una sospita que posteriorment ha de ser confirmada amb una prova diagnòstica clínica.
El 91.3 Info.
El passat dilluns 4 de maig es va inaugurar una nova exposició al Centre Cultural emmarcada en el 35è aniversari de la Penya Barcelonista de Ripollet. La mostra titulada Vida dels orfes de Swaziland descriu la vida dels nens i nenes orfes d'aquest país, víctimes del VIH.
Joan Jiménez, president de la Penya Barcelonista local, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio el programa d'activitats previst per l'aniversari.
Tenim 2 actes, un més lúdic, que és l'Aldinar, que farem el dia 17, una rosada popular, i el d'avui, que era una exposició de la Fundació, una mica per explicar també el tema del Barcelona d'UNICEF, d'aquests diners que ells aporten en aquest petit país, que és Suazilàndia, i vaig considerar que era important poder treure aquesta exposició de la Fundació i que pogués itinerant, no?
La penya local ha estat la primera de tot Catalunya que sol·licita una activitat d'aquest tipus a la Fundació del Futbol Club Barcelona. Per a Jiménez, des de l'esport també es poden reivindicar d'altres causes al marge de gaudir dels gols.
El futbol, més a més de marcar gols, com realment hem disfrutat tots aquest cap de setmana, hi ha un missatge rerefons, el gat rerefons aquest, no? Que també ajudar a ser solidaris i a la cooperació.
La mostra està produïda per la Fundació del Futbol Club Barcelona en col·laboració amb UNICEF. A l'acte, que va comptar amb un nombrós públic, hi van participar Marta Segú, directora de la Fundació del Barça, i Francesc Adell, membre d'aquesta fundació, Alfons Godall, vicepresident primer del Futbol Club Barcelona, Joan Jiménez, president de la penya local, Ferran Tornel, regidor de Cultura, i l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Des del Patronat de Cultura van aplaudir la proposta des del principi. Escoltem el regidor de Cultura, Ferran Tornel.
Que sí, per suposat, i sobretot perquè, una vegada més, una entitat sigui més forta o menys, en aquest cas la penya barcelonista té molta gent al darrere, ja no tant pel tema de Barça, sinó perquè per la gent que té sòcia, aporta alguna positiu, que és a Ripollet, no només els gols del Barça, al portar la gent a veure el Barça, sinó una posició d'UNICEF, que no és broma. I jo crec que el que, com comentava avui amb el Joan, que avui amb el Joan no hem comentat el resultat de l'altre dia, el Joan avui estava il·lusionat, el president, que era el que portaven avui a Ripollet.
La mostra es podrà visitar a la sala 1 del Centre Cultural fins al proper 29 de maig.
El Patró Municipal d'Esports, conjuntament amb les regidories de Joventut i Educació, han endegat de per tercer any consecutiu la iniciativa Esport als Parcs, adreçada a joves de 12 a 18 anys. El programa consisteix en l'organització de jocs amb continguts educatius integradors i que realitzen des del passat 4 de maig i fins al mes de juliol als parcs de Maria Lluïsa Galobart, Massot i Primer de Maig.
Esport als Parcs és una de les activitats que formen part del Pla Educatiu d'Entorn i converteix l'esport en una eina educativa i de socialització fora de l'àmbit escolar, destacant especialment l'ús del català. Així ho explicava la regidora d'Educació Maria del Mar Viera durant la roda de premsa de presentació.
Moltes vegades és molt difícil que doncs amb el joc o amb les activitats doncs tinguem en ment l'ús d'una llengua determinada, i un projecte com Esports als Parcs doncs intenta fer-ho, i això crec que s'ha de valorar. El Pla Entorn també persegueix doncs una millora de l'èxit escolar. Això potser és molt demanar, no?, amb una activitat com aquesta, no?, que s'enfoca dintre del que és l'esport. Però sí que és veritat que practicant aquest projecte o aquesta activitat, els nois i noies arriben a tenir una realització personal, és a dir, una millora amb ells mateixos, que pot fer doncs que puguin tenir aquestes millores derivades, no?, per exemple, amb el que us deia, no?, l'èxit escolar.
Per la seva banda, el regidor de Joventut, Ferran Tornell, va destacar els principals objectius del programa.
Hi ha dos tipus d'objectius en aquest programa, més generals i operatius. Els generals serien ofertar afers públics, oberts i de relació entre joves utilitzant la pràctica esportiva com a vehicle formatiu i social, molt important. Generar espais d'empatia en què es pugui gestionar el conflicte, fer ús de la pràctica esportiva com a instrument de prevenció de les actituds violentes en aquests espais. I després hi ha altres objectius més operatius, que seria potenciar la integració i la cohesió social, fomentar l'ús de la llengua catalana, com ja ha dit la Maria de Mar, afavorir la formació en actituds i valors i practicar l'esport com a opció d'ocupar el temps de lleure.
L'edició d'esport als parcs de 2008 va tenir una mitjana de 20 participants per sessió i on un 80% són nois i un 20% noies.
Des del Patronat Municipal de Cultura s'han fet públiques les bases de diferents concursos a les dues darreres setmanes. Es tracta del concurs de cartells de festa major, del certamen de teatre amateur Valentí Valilla i el certamen de curtmetratges que enguany arriba a l'11a edició.
En quant al concurs de cartells de festa major, una de les novetats és que cada participant haurà de presentar una proposta consistent en dos cartells de disseny gràfic. Un serà per anunciar la festa major en general i l'altre serà una adaptació per publicitar la Gibralleta 2009, espai jove de la festa major. El termini per participar serà el proper 25 de maig a la 1 del migdia i els treballs s'hauran d'adreçar al Centre Cultural. El veredicte es donarà a conèixer el 26 de maig a les 8 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. L'obra guanyadora rebrà un premi de 1.200 euros i passarà a ser propietat del Patronat Municipal de Cultura.
D'altra banda, els dies 10, 11, 12 i 19 de juliol tindrà lloc l'11a edició del certamen de curtmetratges de Ripollet, organitzat per les entitats en vídeo i Club de Rol Ripollet amb la col·laboració del Patronat de Cultura i la Regidoria de Joventut. Enguany no hi ha hagut canvis respecte a les bases de l'edició anterior i es consolida el certamen de curs express.
L'únic canvi del concurs d'aquest any és el dia de la final, que serà el 19 de juliol, diumenge. Aquesta modificació respon a l'interès dels organitzadors per potenciar la màxima participació als curs express. Escoltem un dels organitzadors del certamen.
Se hace domingo porque este año mantenemos el Cortos Express, que nació el año pasado, y bueno, la organización hemos considerado que era mejor pasar el Cortos Express al domingo para que así pudiese participar mucha más gente, que ya estamos satisfechos con la participación del año pasado, pero quizás un domingo es más fácil para la gente poder participar que en un sábado, para tener todo el día libre.
Per a la resta de curs del certamen, la data límit d'entrega és el 29 de maig al Centre Cultural. Els premis pels guanyadors seran primer premi de 1.000 euros més trofeu, segon premi de 500 euros més trofeu i tercer premi de 300 euros més trofeu i l'accessit local. El premi dels curs express serà de 500 euros.
Finalment, també s'han fet públiques les bases del 7è concurs de teatre amateur Valentí Valilla de Ripollet. Els interessats tindran temps fins al divendres 18 de setembre de 2009 per presentar les seves obres al Centre Cultural de Ripollet. Una vegada recollit tot el material, una comissió de selecció triarà un total de 6 obres que seran representades i es celebrarà un sorteig per establir l'ordre de participació.
Les representacions seran els dies 21 i 28 de febrer i 7, 14, 21 i 28 de març de 2010 a les 7 de la tarda al Teatre Auditori. El veredicte es donarà a conèixer el dia 11 de abril de 2010 en un acte també al Teatre Auditori. Totes les bases de participació les poden consultar a la web municipal ripollet.cat o al Centre Cultural.
Aquesta nit s'estrena al Teatre Auditori Emma de Roig, serà a les 10 del vespre i el preu de les entrades és de 15 euros. Aquest espectacle, basat en els textos de l'escriptora catalana Montserrat Roig, pretén que l'espectador comprengui i dialogui amb els grans i petits esdeveniments que vertebren el dia a dia.
La direcció va a càrrec de Maria Manau i Frederic Roda i sobre l'escenari podem veure l'actriu Mariona Casanovas i el músic Emili Cuenca. Una oportunitat perquè els joves coneguin l'obra de Roig a través d'aquest text d'Aleix Puiggalim.
Aquest cap de setmana el grup de teatre local Amics del Teatre estrena al Centre Parroquial un dels grans clàssics del dramaturg William Shakespeare. Es tracta de Romeu i Julieta, una tragèdia que tracta sobre la història de dos amants que ho tenen tot en contra per viure la seva estimació amb llibertat.
L'obra, dirigida per Mònica López, compta amb la participació de 18 actors i actrius, a més d'altres col·laboradors en les tasques tècniques. López ha posat sobre l'escenari una visió personal d'aquest clàssic per tal de fer amb les seves pròpies paraules el Romeu i Julieta que ell havia somiat. Les representacions seran el dia 9 a les 9:30 i el 10 a les 6 de la tarda al Centre Parroquial i el dia 17 de maig a les 6 de la tarda al Teatre Auditori.
El passat dimecres, el regidor de Joventut, Ferran Tornell, va fer la valoració del que ha estat el desenvolupament del Pla Local de Joventut durant aquests darrers anys. A grans trets, entre els objectius assolits, va destacar l'augment de l'equip tècnic de la regidoria, així com del pressupost.
L'avaluació ha estat realitzada per l'empresa Iniciatives i Programes per aconseguir, tal com ha declarat el mateix regidor, una avaluació objectiva.
L'únic que volem és millorar el que estem fent amb les serres, com diem, no? Ajustant, depilant, reforçant, però en tant, etc. Dir-vos que no se serviria tenir per local de joventut sense saber on hem començat los, sobretot, i després també reforçar el que estem fent bé, que és el que després al final veurem o veureu que ha estat així també.
Un cop analitzats tots els punts del pla des de joventut es podrà determinar quins canvis s'han de fer en nous plans, quines activitats estan funcionant i quines no. En aquest sentit, Ferran Tornel va afirmar que el Consell Municipal de Joventut no està funcionant com els agradaria.
Dir-vos que vam crear el que és el Consell Municipal de Joventut, que funciona, no funciona com ens agradaria, d'acord? És complicat, com tampoc funciona la participació a nivell de cultura i de les entitats. En l'últim Consell vaig haver que estirar les velles a les entitats perquè encara falta segons quins membres i ni les entitats es presenten a les eleccions. Jo crec que és un tema que s'ha de treballar. Les entitats haurien de fer un plantejament tant de juvenils com les culturals d'aquí de Ripollet.
D'altra banda, es va valorar molt positivament el funcionament d'altres espais, com per exemple les aules d'estudi nocturn o el projecte del cafetí.
L'Esplai La Selva presenta el passat dilluns una nova convocatòria dels casals d'estiu que realitzarà durant tot el mes de juliol la seva seu a la Torre de Can Mingrat. El casal comptarà amb 130 places i amb descomptes especials per a famílies nombroses. Les dates d'inscripció seran del 18 al 22 de maig al Centre Cultural de 4 a 7 de la tarda. El preu per a tot el casal serà de 160 euros, però es faran alguns descomptes. Les primeres 5 famílies que hi apuntin 3 fills només pagaran la matrícula dels dos primers. A més, les persones que s'inscriguin en grups de 5 sense necessitat de ser família tindran un 10% de descompte. D'altra banda, els responsables del casal volen seguir potenciant un esplai de valors positius i pedagògics.
Tornem, doncs, com cada any, a fer el casal d'estiu. Portem ja gairebé, doncs, 30 anys fent casal d'estiu. Ens veiem amb ganes i amb motius suficients per tornar a fer casal, i aquest any més que mai, perquè veurem que com està la cova, doncs, falta donar, no sé, alguns valors, no? Com l'amistat, la solidaritat, i ara el casal és un bon lloc, no? L'educació en lleure és un bon lloc, doncs, per poder donar aquests valors.
Tot i que encara estan acabant de tancar les activitats d'aquest estiu, els organitzadors han garantit que hi haurà colònies, sortides i activitats lúdiques, així com visites a la piscina. Per més informació podeu consultar la web esplaiestel.org. Aquest diumenge a les 10 del matí es farà una visita guiada per observar el riu Ripoll, organitzada a la Regidoria de Medi Ambient. Aquesta és una de les activitats de l'agenda de primavera de la Casa de Natura i serà el segon cop que es fa amb adults.
Aquesta visita té com a objectiu mostrar la millora de la qualitat de l'aigua del Ripoll i la seva evolució al llarg del temps. La visita consisteix en l'observació visual i una petita anàlisi química de l'estat de l'aigua. Es pren com a punt de mostreig una zona accessible sota el pont de Vianants i sempre és el mateix lloc per poder anar comparant les dades any rere any.
També inclosa les darreres activitats de la Casa de Natura, el passat 29 d'abril una trentena de persones van assistir a la inauguració d'una exposició fotogràfica de natura dels treballs dels alumnes del curs de fotografia impartit pel ripolletenc Joan Serrano.
En el transcurs de l'acte, Gemma Edo, regidora de Medi Ambient i Salut Pública, va indicar que amb aquestes activitats la Casa de Natura es converteix en un espai d'expressió per als ciutadans i ciutadanes de Ripollet i fa que el seu projecte educatiu sigui molt interactiu, ja que no només es difonen coneixements tècnics sobre el medi ambient i la natura, sinó que a més es rep la visió de la ciutadania i es pot transmetre a la resta de públic.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Aquesta nit al Teatre Auditori Emma de Roig, Paraules d'avui, l'espectacle està basat en els textos de l'escriptora catalana Montserrat Roig. El preu de l'entrada és de 15 euros. Demà els més petits fan dissabte a la Biblioteca en Franzina i el conte L'Estrella Piluca serà a les 12 del migdia a la Sala de Petits Lectors. I a 7:45, tercer encuentro de coros rocieros al Teatre Auditori. El preu de l'entrada és de 5 euros. Organitza Associació Rociera Andaluza Alegrías del Sur. A 9:45 de la nit, amics del teatre, porta al Centre Parroquial la representació de Romeo i Julieta. El preu de l'entrada és de 7 euros. I diumenge a les 10 del matí, 5è campionat d'eslàlom i botxa al pavelló Joan Creus, organitza el PAME i la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals. I també a les 10 del matí, observació del riu Ripoll dins l'agenda de primavera de la Casa de Natura, organitza la Regidoria de Medi Ambient. Per últim, també diumenge a les 6 de la tarda, espectacle infantil a càrrec de la companyia Marcel Gross sota el títol Gira Lluna, organitza el Patronat Municipal de Cultura.
Esteu escoltant Info.
I passem a l'actualitat esportiva amb el nostre company Ramon Argenter. Ramon, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem amb els titulars. El Ripollet a només un punt de la promoció.
Doncs resten 4 jornades per al final de la Lliga amb un Rubí que és líder, però ja 4 candidats per obtenir la segona plaça que li donaria accés a la promoció i que per aquest ordre són la Gramenet, el Vilassar de Dalt, el Ripollet i Palafrugell. Tots estan sols a un punt per aconseguir com a mínim la segona plaça. L'entrenador Jordi Muñoz, que ja ha renovat per la pròxima temporada, té partits molt difícils i aquest diumenge rep la visita d'un perillós Vic, que és setè a la Lliga. Per mi la Lliga, per al Ripollet, es decidirà a l'última jornada al camp del Vilassar de Dalt.
I a bàsquet, última jornada pel Ripollet per la seva salvació.
La dimissió de l'entrenador Carrasteche a la jornada número 15, que va dir que no es veia capaç de tirar l'equip endavant, sembla ser que l'actual entrenador Agustí Fornés, amb els mateixos partits 15, tampoc s'ha vist en cor de tirar endavant. Resta un sol encontre que serà el dissabte a les 7 de la tarda, a la pista del grup Osorio de Badalona, que tot i perdent ja és l'actual campió, mentre que el Ripollet guanyi o perdi tindrà que esperar el que faci el Santa Coloma a la pista del Blanes per mantenir la categoria. El Ripollet B guanyi o perdi a la pista del Sant Fruitós, aquest és segur que farà aquesta fase de descens. Mal any per un bàsquet Ripollet que la temporada propera pot inaugurar quasi un pavelló nou i jugar una inferior categoria als dos equips.
I acabem amb hoquei, tornant a la competició pel club hoquei Ripollet.
Ja fa moltes temporades que dic que amb la relació que tinc amb les diferents federacions, que la de hoquei és l'única que no va sobre rodes. I dic això perquè el Ripollet va jugar l'últim encontre el dia 5 d'abril. Torna aquesta setmana per jugar a la pista del Prat. Entre mig dues setmanes de descans, dos encontres ajornats, un grup impar que cada setmana descansa en tres equips i la lliga acaba el dia 21 de juny. On el Ripollet tornarà, si no passa res, a la mateixa categoria, ja que aquesta temporada ha sigut la pitjor de totes.
I com sempre acabem sabent quins són els convidats de l'Infosport d'avui.
Doncs vindrà l'equip de bàsquet del Col·legi d'en Sant Claver, que tindrem els jugadors Carlos Hidalgo, Òscar Arias, Ignacio Posse i Paula Tudel.
Ja ho saben que serà l'Infosport a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Gràcies. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Esteu escoltant Info.
A motiu de la celebració el proper 12 de maig del Dia Internacional de la Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica, l'Associació de Ripollet que dona suport als afectats per aquesta malaltia ha organitzat una sèrie d'actes amb el suport de les regidories de Medi Ambient, Salut Pública, Serveis Socials i Cultura de l'Ajuntament de Ripollet i també amb la col·laboració de Càritas Parroquial. Per parlar tant de la malaltia com d'aquesta commemoració, avui ens acompanyen Isabel Güell i Antònia Carreras. Isabel és la presidenta i Antònia Carreras és membre de l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Molt bona tarda a totes dues.
Bona tarda.
Què tal? Tot i que el Dia Internacional de la Fibromiàlgia és el dia 12, a dilluns ja iniciareu les activitats amb una conferència, no? Quin serà el ponent?
Doncs el doctor Mampel, l'enfermera Dora Alonso i l'assistenta social, la Fina.
Quina és la idea de l'acte? Fer una mica de debat?
Sí, és una espècie de taula rodona. Cada un d'ells doncs explicarà dintre del seu camp doncs que fan, com viuen amb les persones que els hi arriben amb fibromiàlgia i fatiga crònica, i després doncs qualsevol de les persones present podrà fer preguntes, una mica de taula rodona.
Això serà dilluns i dimarts, que realment és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. Què teniu previst?
El dimarts, doncs, serà informatiu. És un dia per informar, sobretot a les persones que s'apropin en el CAP 1 i CAP 2 d'aquí de Ripollet. Doncs hi haurà unes taules informatives en les quals participaran part de les persones que formen part de l'associació.
L'única activitat que requereix inscripció prèvia és un taller que fareu el dia 14, oi? En què consistirà?
Doncs el dia 14 a la biblioteca es farà un taller de relaxació. El que passa que l'espai del qual disposem no és massa gran. I, clar, per això es demana inscripció, perquè un cop s'hagin omplert les, els llocs que estan previstos, doncs ja no es podrà fer res més. On sí es podrà participar molt bé és el diumenge.
Què fareu el diumenge?
El diumenge, dia 17, doncs és el dia gran, diguem. El dia gran de tancar la setmana, i el que farem és doncs una caminada, una primera caminada. Serà una caminada especial, perquè no solament és caminar, ajuda'ns a fer camí, es diu, i la sortida serà a Sarrià de Ter, Rambla de Sant Jordi, Sarrià de Ter. Passarem per aquí a la plaça de Pere IV fins a arribar a l'espai on estan els llocs per fer esport i això que ara dels avis, les recuperacions, bueno, no els avis sols, qualsevol persona, al final de la Rambla. Però hi haurà una col·laboració molt important, que és amb Càritas. Càritas en aquest moment té uns estocs alimentaris molt baixos, no pot fer front com voldria a la gent que s'apropa a ells aquí a Ripollet, i van pensar que era una bona manera també que ens ajudin a fer camí en aquest sentit, vull dir, ajudant els altres. I llavors serà molt benvinguda la rebuda de menjar, menjar sec, que se li diu, que vol dir llaunes de conserves, llegums, tot el que es pugui emmagatzemar sense necessitat de fred.
Això serà com el colofó, el tancament de totes aquestes activitats, aquest programa que heu preparat. Anna, la seva preparació heu comptat amb la col·laboració de diverses regidories i també d'aquesta entitat de Càritas Parroquial. Us sentiu recolzats com a entitat?
Molt, molt, molt recolzats. Vull dir, nosaltres fa un any que vam començar i el Batlle i les regidories de salut i medi ambient i bueno, totes en si van participar en aquest començament de caminar, i des de llavors cada vegada que nosaltres ens hem apropat a ells ens han informat, ens han ajudat dins de les possibilitats, evidentment. Doncs molt, molt recolzats, això és cert. És una manera de començar. No és còmode, però perquè tens que anar trucant a portes, però sí que és molt més fàcil quan trobes que et truques a una porta i se t'obre. Tant polítiques per la igualtat com... És que no em voldria deixar cap de les persones.
Sí, ho hem comentat
persones.
A l'inici, medi ambient, salut pública, serveis socials, cultura...
Evidentment, evidentment, tots, absolutament tots. Quan hem demanat col·laboració, doncs l'hem tinguda.
Parlem d'aquestes dues malalties, fibromialgia i fatiga crònica, reconegudes a principis dels anys 90, però que encara hi ha molta gent que no en coneix. Expliqueu-nos quins són els seus símptomes.
Que parli l'Antònia.
Antònia, explica'ns-ho tu.
Que també en sap molt bé.
Bueno, els símptomes són que no te trobes bé, parlaré en castellà millor.
Sí, que problema.
Que no te encuentras bien, que te duele todo y que vas al médico y no te encuentra nada. Entonces, bueno, ¿qué hago? Si a mí me duele, yo no me encuentro bien y no ven nada. Entonces, pues es muy difícil demostrar lo mal que te sientes, lo mal que tienes que hacer todas tus actividades. Es muy difícil. E incluso la gente te dice, ay, pues si no lo parece que tú estás así, pues sí, no me encuentro bien, estoy enferma. Te hacen una radiografía, no se ve nada, te hacen pruebas, no se ve nada. Y es el día a día de pelear y de demostrar que tú no puedes hacer las cosas y que ahí está. Entonces, claro, los médicos, yo pienso que no hay muchos que no nos apoyan lo suficiente. Nos mandan de acá para allá y tú vas explicando y, claro, tampoco se trata de contar miseria, sino de tener calidad de vida, que te den alguna solución. Incluso pienso que nos están quitando recursos y ayudas a nivel de medicina, porque antes a mí me llevaban en un hospital, ahora este hospital ya no te atiende a nivel de seguridad social, tiene que ser privado. Entonces, claro, te derivan a un doctor que supuestamente el doctor entenderá, pero a ti te dicen no, al de cabecera. Entonces, claro, yo me encuentro mal. Me tienen que dar alguna media solución para que tenga un poco de calidad de vida. Entonces, es muy difícil.
Uh-huh. Són malalties que tenen un component psicològic important, no?
Sí. Sí, 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 sí. Además,
perquè moltes vegades ve associat també a depressions,
sí,
a ansietats.
Sí, és el problema, que si te lo deriven a una depressió, i jo, personalment, jo puc hablar que jo depressió, no me considero que tengo depressió, jo tengo dolores, señor mío. Uh-huh. Si a mí me quitan los dolores, yo no tengo penas. Pero es que te dan antidepresivos, que te encuentras muchísimo peor. Porque te destrozan la vida, o sea, es que te la destrozan porque te quitan tu personalidad.
Perdó, Antònia. Sí, és cert que a vegades aquesta enfermedad, sigui la fibromialgia o la fatiga crònica, doncs ens canvia la vida tant que repercuteix a la família, al teu entorn. Això fa que si no ets compresa precisament per les persones que tu creus que més t'apoyaran, doncs n'hi ha una repercussió psicològica, però no vol dir que l'enfermetat sigui psicològica.
Mm-hmm.
Vol dir que
és física, amb dolors físics.
Ah, exactament. El que passa que per falta de divulgació o perquè no es veu físicament, bueno, el dolor no es veu, és que mm-hmm. no es veu el dolor,
però es pateix.
Es pateix, exactament. Mm. I ho pateix un, i el teu entorn pues, pot, si vol, comprendre o no. I si estem amb aquest no, és quan les persones, clar, psicològicament arriba un moment que no poden. Mm-hmm. No poden.
Vosaltres des de l'associació oferiu suport no només als malalts sinó també als familiars en aquest sentit?
És el que tenim pensat, és la nostra, és, a veure, és el primer que vam pensar. És molt important el recolzament, no solament del metge, el metge que et diagnostiqui, perquè el gran laberint que una passa fins que no se li diu tens aquesta enfermedad o tens aquest síndrome, això, encara que sembli mentida, el fet de que et diguin que tu ja estàs diagnosticada d'alguna cosa, et dona com un dir, bé senyors, ja està, tenia realment això. Però clar, un cop tan diagnosticat, falta que la família sàpiga molt bé què significa. I aquest és el punt, diria, la columna vertebral de la nostra associació és que la família i l'entorn més proper ens comprengui i sàpiga què passa.
Una tasca que es realitza des de l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Sabem que els trobarem el dia 12, al CAP 1 i al CAP 2, com ens han explicat. De tota manera, ja per acabar, aquells que siguin interessats en trobar-vos, què poden fer?
Bueno, tenemos unas reuniones aquí en el Centro Cultural, en una sala, todos los miércoles. Allí nos encontramos, hablamos, y toda la persona que esté interesada puede encontrarse allí de 6 de la tarde a 8 de la noche, todos los miércoles.
Doncs ja ho saben, els dimecres a partir de les 6 es poden posar en contacte amb l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Gràcies a la seva presidenta Isabel Güell i també a la seva membre que ens ha acompanyat avui, Antònia Carreras, per estar amb nosaltres, i que vagi molt bé tota aquesta setmana d'activitats.
Estem gràcies. Segures que sí, moltes gràcies.
Igualment. I fins aquí l'info d'avui, divendres 8 de maig. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I us deixem amb el tema musical Kissing You, de la banda sonora de la pel·lícula Romeo i Julieta, amb motiu de l'estrena de l'obra de teatre a càrrec d'amics del teatre aquest cap de setmana. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana. Without you, my soul cries.